Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Comencem una nova edició de Cinèfils en acció, com sempre, amb molta informació sobre el cinema. No us la perdeu.
Notícies.
Com ja s'ha anat comentant els darrers dies, els primers passos per Star Wars Episodi 7 estan en marxa. El que més ha sorprès és que Harrison Ford podria retornar com a Han Solo, el paper que més fama li va donar per endinsar-se en el àlgid Hollywood. De fet, aquest personatge és una icona de la ciència-ficció, capaç d'eclipsar la resta del repartiment de la primera trilogia creada per George Lucas. Ara per ara, sabem que la productora serà Disney per la seva recent compra de Lucasfilm.
Seguim parlant de Harrison Ford, i és que sembla que està en el punt de mira de Sylvester Stallone per participar a Los Mercenarios 3. Fa unes setmanes ja es va parlar de Harrison i Wesley Snipes com a possibles candidats. Se sap que el propi actor ja està negociant la participació amb Stallone. El que sí que és segur és que Nicolas Cage és un dels confirmats a la tercera part d'aquesta pel·lícula d'acció, que en la darrera edició va comptar amb la presència del mític Chuck Norris. L'inici del rodatge serà el propi estiu i es preveu que s'estreni el setembre del 2014.
Són molts els detractors al cinema espanyol, però aquests darrers anys s'està demostrant la fantàstica cantera de directors que tenim al nostre país. Un d'ells és Juan Antonio Bayona, que va sortir de l'ESCAC i amb la seva primera pel·lícula, L'Orfanato, ja va triomfar a tots els cinemes, convertint-se en la pel·lícula més taquillera del 2007. Ara, amb Lo Impossible, està trencant tots els esquemes i és que ja s'ha convertit en la pel·lícula espanyola més taquillera del cinema espanyol, amb una recaptació que ja ascendeix a més de 27 milions d'euros, superant a la que era l'actual líder, Los Otros, d'Alejandro Amenábar.
Els seguidors del grup Mi Villano Favorito estan d'enhorabona, i és que ja ha sortit un nou tràiler promocional de la segona part d'aquesta divertida pel·lícula protagonitzada pels Minions. A la primera part ens presentaven en Gru, envoltat per un exèrcit de Minions planejant el major robatori de la història. Ara, al tràiler de la segona, podem veure uns Minions que són espantats per alguna criatura de l'exterior amb la cançó de Halloween de fons, ja que el tràiler va ser estrenat als Estats Units la nit de Halloween.
Les sèries.
Com ja comentàvem, una de les notícies més destacades en l'àmbit de l'espectacle ha sigut l'adquisició de Lucasfilm per part de Disney. Sembla que la sèrie d'animació Star Wars The Clone Wars, que es va estrenar el 2008 i que emet la seva cinquena temporada per Cartoon Network, es preveu que quan acabi aquesta i si era nova, s'emetrà a través de Disney XD. De moment, Cartoon Network seguirà emetent nous capítols fins al proper any i el que encara no és segur és que es renovi amb una sisena temporada, tot i que és la sèrie número 1 entre els nens de 9 a 14 anys.
El grup Mediaset, al qual pertanyen Telecinco i 4, ha anunciat la compra de 10 noves sèries de ficció americana per la temporada. Entre les 10 sèries que ha adquirit el grup Mediaset es troben 8 drames i 2 comèdies. Les comèdies són The Neighbors i Baby Daddy. Entre els drames trobem Elementary, que és l'adaptació de Sherlock Holmes, Last Resort, The Client List, Beauty and the Beast, Graceland, Zero Hour, Xarxa Window i Devious Mates. Amb aquesta aposta sembla que Mediaset vol reforçar el seu contingut de ficcions internacionals, encara que algunes d'elles no es troben en el seu millor moment, però sense cap dubte és un gran esforç per part del grup audiovisual.
Sembla que Ty Burrell ha seguit els passos de la seva companya de Modern Family, Sofia Vergara. I si bé aquesta venia recentment un pilot a la ABC per realitzar una adaptació del serial argentí Mujeres Asesinas, ara s'avança que Burrell també ha venut un projecte a la mateixa cadena basat en part de la seva infància. Pel moment, ABC l'ha comprat amb una clàusula de que en el cas de que es descartés el projecte, la cadena americana hauria de pagar una indemnització a l'actor i al seu germà.
Encara que ningú de la cadena CBS ha confirmat o especulat que CSI Nova York vagi a acabar amb la que és la seva novena temporada, han sorgit les alarmes i alguns mitjans americans recullen la possibilitat de que la sèrie pogués finalitzar el proper maig. Molts fans de la franquícia CSI encara no entenen per què el passat mes de maig CBS va cancel·lar CSI Miami i sembla que vau fer el mateix amb les altres dues sèries. Sembla que els responsables de les sèries de la franquícia CSI ja estan treballant en trames per anar tancant la sèrie.
Les estrenes de la setmana.
Si la darrera setmana parlàvem d'una pel·lícula en la que intervenia la cantant Kylie Minogue, aquesta setmana li toca a la seva parella, Andrés Belencoso, que protagonitzarà la pel·lícula espanyola Fin. Un grup d'amics es reuneix per rememorar la nit que van viure 15 anys abans en un refugi de muntanya. Després d'una inesperada apagada, descobreixen que les estrelles brillen més del que és habitual. L'endemà, un d'ells desapareix sense deixar rastre.
¿Son tus amigos?
Mis amigos de hace casi 20 años. Y a algunos no los he vuelto a ver.
¡Hostia, cuánto tiempo!
Ya me ha contado Félix lo bien que lo habéis pasado aquí.
A saber qué te habrá contado. Oye, ¿y Ángel? ¿Viene al final?
Sí. Bueno, no ha llegado todavía, pero está de camino.
Oye, contarme un poco de Ángel.
Lo llamábamos el profeta.
¿El profeta por qué?
La última vez que nos vimos se nos fue la cosa de las manos. Lo encontramos diciendo tonterías. Iba a ser el fin, que esto era el fin de todo. ¿Qué coño ha sido eso?
¿Habéis visto alguna vez el cielo así?
Se ha ido la luz en la casa.
Esto no es un apagón. ¿Y los coches? ¿Eh? ¿Los móviles?
¿Qué pasa?
Rafa no está.
Pues habrá que bajar al pueblo a buscar ayuda. No vamos a quedarnos aquí.
¿Hola? ¿Qué coño pasa?
¿Quién cojones estaba de guardia?
¡Sergio!
¿Qué?
¡Sergio!
A partir de ahora que nadie se quede solo.
¿Qué pasa?
¡No, no entres en el agua!
¡Eva, no!
El hombre de los puños de hierro es desenvolupa a la Xina feudal i la protagonitza un foraster que es dedica a fabricar armes pels veïns d'un petit poble, però arriba un dia que s'haurà de convertir en el protector d'aquest.
When you forge a weapon, you need three things. The right metal, temperatures over 1400 degrees, and someone who wants to kill. Here in Jungle Village, we got all three.
Golpe d'efecto, un veterà observador de béisbol d'edat avançada, Clint Eastwood, que està perdent a poc la vista, viatja amb la seva filla, Amy Adams, fins a Atlanta per observar un jove talent. Debut en la direcció de Robert Lawrence, ajudant de direcció d'Eastwood, amb qui va treballar els ponts de Madison, Mystic River i Million Dollar Baby.
Gus, ¿estás en casa?
No.
Eso quiere decir que puedo pasar.
Mira, también.
¿Un nuevo estilo de decoración?
Es fenchungo, no estás muy puesto, ¿eh?
Gus Lovell es el mejor ojeador de béisbol que ha habido. Puede ver si alguien tiene talento con los ojos cerrados.
¿Gus Lovell?
¿Qué estáis mirando? No soy una stripper.
Bienvenida al comité de socios.
Es lo que quiero.
¿Serías la única mujer?
Mi padre es ojeador de béisbol. Crecí rodeada de hombres que decían tacos, bebían y eructaban.
¡La cuenta, joder!
Créanme, puedo hacerlo. Tiene que verte un especialista. ¿Cómo vas a seguir a nadie si no ves bien?
No necesito tu ayuda. No sé por qué no te vas a tu casa.
¿Por qué? Por alguna disfunción de mi sentido de la responsabilidad. Me preocupo por ti.
¿Cuántos años tenía Mickey cuando
murió su madre? 6.
¿Cómo te las apañaste solo?
No lo hice.
Solo un cobarde abandona a su hijo.
No tienes ni idea de lo que estás diciendo.
¿Qué tal una cena?
¿Los dos solos?
Vas un poco rápido, ¿no? Pero si me estás pidiendo salir, acepto.
A Gus le está costando.
Se va a quedar sin trabajo.
Solo soy un viejo acabado. Cuanto más lejos estés de mí, mejor.
¿No te animas?
Estás loco.
No quería que vieras la vida desde el gallinero, eso es todo.
No la veía desde el gallinero. Todo el rato junto a mi padre, viendo béisbol. La veía desde la tribuna.
Aquest biòpic, perseguint Mavericks, ens explicarà la vida de Jay Moriarty, un conegut amant del surf, Rick, Frosty Heason, que és en Gerald Butler, va ser qui el va preparar física i mentalment per practicar aquest esport sobre onades d'una descomunal alçada.
Have you ever felt like you were meant for something more? Something bigger than you. I haven't told this anyone, so you have to keep it a secret. Mavericks is real.
Mavericks.
I'm gonna be the biggest wave in the world.
No one believes it.
I swear, it's like nothing you've ever seen before.
I want to ride that wave.
That wave is a myth, and the four of us who surf it intend to keep it that way.
Train me then.
One wrong turn, and you're hitting the water like concrete at 50 miles an hour.
That boy's gonna surf that wave anyway. Even if he dies trying. I mean, wouldn't you?
Curiositats del cinema.
Avui parlaré de l'origen del planeta de los simios. Va ser estrenada el 2011, dirigida per Rupert Wyatt. Com a actors tenim en James Franco, que va tenir un paper com a amic del famós Spider-Man, Andy Serkins, qui va donar veu i realisme a Gollum, el Senyor de los Anillos, i com a actriu tenim a Freida Pinto, que va fer el salt a la gran pantalla gràcies al seu paper a Slumdog Millionaire. Com a breu sinopsis, haig de dir que és una preqüela de la pel·lícula El planeta de los simios, però aquí està centrada en un científic que treballa en una cura per l'Alzheimer, i on la proven amb micos. Una d'aquestes criatures és César. La seva intel·ligència evoluciona de manera tan ràpida que el protagonista de la història es veu obligat a endur-se a la casa seva per protegir-lo de la crueltat de molts dels seus companys de treball. Però no tot és tan fàcil com ell pensava. Començarem amb una primera curiositat d'aquesta pel·lícula. En César fa amistat amb un mico del refugi que es diu Maurice. Aquest és un homenatge a l'actor Maurice Evans, qui va interpretar el doctor Thaius, orangutà que odiava els humans al planeta de los simios. Una altra referència la tenim quan César és engabiat al refugi. Es nega a treure's la roba que porta posada. Així doncs, en Landon, que és protagonitzat per Tom Felton i conegut pel seu paper com a Draco Malfoy a Harry Potter, li llença un xorro d'aigua a pressió amb la mànega d'incendis. Aquesta mateixa escena la veiem al planeta de los simios quan en Taylor és engabiat també, però aquesta vegada al zoo de la ciutat dels simios i li passa el mateix, no vol treure's la roba i el goril·la cuidador li llança un xorro d'aigua amb una mànega. En César s'enfronta a Landon i aquest li crida «Quítame tus sucias patas de encima, mono asqueroso». I com la curiositat anterior, també és una escena exactament igual al film original. En aquest cas, és en Taylor qui crida aquestes paraules quan es veu atrapat durant el seu primer intent de fugida de la ciutat dels simis. La veritat que totes les curiositats que puc dir d'aquesta pel·lícula són referències al film original. Però bé, diré una última. Hi ha una escena on es veu a les notícies que anuncien l'enlairament de la nau Icarus amb destí a Mart. És la mateixa nau que s'està veia al planeta de los simios en la pel·lícula de Franklin J. Schaffner. Més tard, veiem un titular del diari notificant que s'ha perdut el contacte amb aquesta.
El debat.
Aquesta setmana parlarem d'una de les millors adaptacions de còmic que s'han fet, una pel·lícula que no només té un repartiment de luxe, sinó que en la direcció compta amb Robert Rodríguez i Quentin Tarantino. Estem parlant de Sin City. Sin City dona títol a una sèrie d'historietes creades pel guionista i dibuixant Frank Miller al 1991. Les històries d'aquestes novel·les gràfiques passen a la ciutat anomenada Basin City, però Miller juga amb el nom i la novena Sin City, ciutat del pecat en anglès. Es veuran part del nom de la ciutat. La primera d'elles es diu El Duadeu i explica la història de Marv, un home violent i desil·lusionat, i el seu intent per trobar a la persona que va assassinar Goldie, l'única dona que havia estat amable amb ell. Al principi, aquesta historieta es deia simplement Sin City i estava pensada com una obra autoinclusiva, però més endavant la va decidir ampliar i utilitzar com a univers de ficció de diverses altres històries. Les històries es relaten des del punt de vista del protagonista, però aquest sol ser diferent en cadascuna. No hi ha personatges, protagonistes o secundaris que participen a totes les històries. Només la ciutat és la constant en totes les obres. Les històries, dibuixades en blanc i negre, es distingeixen per l'ús excel·lent de l'alt contrast. Miller afegeix algun color en alguna de les seves novel·les per destacar la llum d'un personatge especialment, la seva sensualitat, la seva amargor, etc. Destacant per tenir abundants dosis de sexe i violència pròpies de la novel·la negra. Escoltem un fragment i seguim parlant.
¿Cuáles son tus pecados, hijo?
Bueno, padre, no quiero tenerlo aquí toda la noche, así que le contaré solo lo más reciente. Estas manos están manchadas de sangre.
¿Me hablas en metáfora?
Cuando necesito saber algo, lo que hago es buscar a alguien que sepa más que yo y preguntarle. A veces soy expeditivo. Le pondré un ejemplo. Esta noche he matado a 3 tíos. Antes les torturé. Seré explícito. Me muevo en progresión. Los 2 primeros eran peces pequeños, pero el tercero, Connelly, el de la pasta, le ha acusado usted, padre.
Por el amor de Dios, esta es la casa del señor.
Deme un maldito nombre.
Roar.
Quiere que me trague una mierda como esa. Está tentando a la suerte, padre. Demasiado gordo.
Hay una granja entre North y Lennox. Allí lo verás. Descúbrelo tú mismo. Y de paso, pregúntate si vale la pena perder la vida por el cadáver de una puta.
Vale la pena morir, matar e ir al infierno. Amén.
El director principal de la pel·lícula és el mexicà Robert Rodríguez, realitzador de pel·lícules com Abierto hasta el amanecer, Desperado, The Faculty, la saga de Spy Kids, Planet Terror o Machete, entre d'altres. Rodríguez va decidir llavors utilitzar tècniques especials de filmació utilitzant el blanc i negre tradicional amb escenaris digitals on els actors actuen sobre una pantalla verda i l'escena acaba per compondre's en l'ordinador.
Bueno, que és el que coneixem com a croma. Sí. M'agrada una cosa de la pel·lícula, que és com a curiositat, suposo, que podríem incluir en la secció de la Marta, que en si el director va afegir diners de la seva pròpia butxaca per fer, diguéssim, una introducció, un curt d'aquesta pel·lícula, que és titulat El cliente siempre tiene la razón, i precisament també surt a dintre de la pel·lícula com a inici.
Sí, és el principi.
Sí, per presentar el que seria l'estètica del propi projecte. Llavors li va ensenyar a Miller, el dibuixant del còmic, i es va unir al projecte. El curt va servir per reclutar després els actors com Bruce Willis i Mickey Rourke, i decidits a participar en l'obra encara amb un salari menor a l'habitual, en vista del seu caràcter de projecte nou i independent.
Si una cosa està clara és que Sin City és cine negre en estat pur, amb el seu estil. I aquí ve la pregunta que us faig ara. En què penseu del seu estil? Si s'hagués fet en color tota la pel·lícula, tindria tant impacte com...
Jo crec que no, eh? Jo crec que no. Perquè és una pel·lícula... A veure, primer cal recordar que és una adaptació de còmic bastant ben feta. O sigui, ja tant els planos s'intenten imitar, tant intenta ser com el còmic, que si s'hagués fet amb color hauria perdut tant els petits detalls com fan en el còmic, que és tot en blanc i negre, però hi ha detallets en color que és per centrar-se precisament en una cosa que, si fos tot en color, no podries centrar-te.
Jo puc dir, jo tinc els còmics, la història del Marv. Quan va sortir la pel·lícula van sortir la sèrie de còmics, jo em vaig comprar els còmics de la història del Marv i he de dir que és una còpia gairebé calcada quadre per quadre de la història, o sigui, la van calcar completament, o sigui, realment és idèntica.
Diguéssim que és la que més s'assembla, o sigui, és que no l'he vist al còmic, però les
sí,
altres
sí, s'assembla. Jo només tinc la sèrie del Marv, del Mickey Rourke, que fa la pel·lícula, i realment és calcada.
O sigui, home, si fas una adaptació d'un còmic sí. A una pel·lícula, ha de ser igual.
Però de les més fidels que he vist, o sigui, he tingut l'oportunitat de llegir-me la història, i no només els dibuixos són idèntics, sinó també els diàlegs són quadrats. Estan perfectament quadrats. Una cosa també important sobre la pel·lícula és l'ordre cronològic que està alterat, on els personatges que moren en diferents històries reapareixen en altres parts del relat, on hi ha personatges comuns a totes les històries i amb diàlegs fets pel Quentin Tarantino, que també roda alguna escena en particular. Pel que fa a l'argument, els plantejaments argumentals del còmic són senzills i esquemàtics, però amb les imatges de clarobscur de Miller formen en paper i tinta una barreja impactant i diria que bastant efectiva, amb un predomini absolut dels textos de suport, l'equivalent en el còmic a la veu en off del cinema i com es nota en la pel·lícula.
Bueno, jo volia dir una cosa en quant al que ha dit la Marta, que he dit que volies dir que una adaptació normalment s'ha de senyir una mica al còmic o al llibre, però estem envoltats d'adaptacions que no s'assemblen quasi en res al còmic o als llibres.
Ja, però aquesta vegada volia dir que si volíem basar-ho al còmic a la pel·lícula, si el còmic ja està en blanc i negre i volíem fer-ho de la sang i tot això, això era el principal, crec jo, del còmic, o sigui... El principal que hi havia a la pel·lícula havia de ser el mateix.
Jo crec que té més a veure amb quin director està... O sigui, tracta la història. O sigui, quin director està dirigint la pel·lícula, perquè pot ser, no sé, a ficar un exemple, ja sigui Spider-Man o la que vam comentar l'altre dia, Los Vengadores, no s'assembla absolutament
en res. No, creen una pròpia història, no. La pel·lícula és una història independent dels còmics.
Sí, és una adaptació al còmic, però no arriba a ser una adaptació del còmic en tots els números, sinó és una referència, quasi, a les històries dels còmics. Per exemple, bueno, ja vam parlar de que el Loki no és tan malvat com en els propis còmics, com a exemple. Mm.
Bé, hi ha un esforç evident en què cada vinyeta del còmic sigui traduïda sense pèrdua, a l'enquadrament cinematogràfic, però això ha obligat el repartiment a treballar en diferents condicions. Una pantalla blava i absència de decorats reals.
Sí, es
que es deixen bastant...
Es veu bastant... Bueno, es juguen una mica amb el que... com es treballa el color amb el blanc i negre. Per exemple, hi ha escenes, si voleu veure el making of, podeu entrar a YouTube, on el personatge de Mickey Rourke, el Marc, apareix amb unes tirites que es veuen completament blanques, però en realitat aquestes tirites són vermelles.
Sí.
Pel contrast que poden donar les càmeres amb l'efecte.
I un dels personatges, que és un noi pederasta, en la pel·lícula surt de color groc, llampant.
Sí.
En realitat és de color blau.
Sí.
O sigui, també van jugar amb aquesta pantalla blava, amb aquest color de la disfressa, suposo, de l'actor, i a la imatge és completament a la inversa. L'altre aspecte important, a part de l'estil visual que hem comentat, és el planter d'actors i actrius que hi participen a la pel·lícula, que és impressionant. Entre els més importants trobem Bruce Willis, Mickey Rourke, Cliff Owen, Jessica Alba, Elijah Wood, Benicio del Toro i Josh Hartnett. Què us sembla, els actors? Bona elecció?
Oh, a mi em fa por... Bueno, a mi no sabria com m'encaixaria el paper Elijah Wood en el paper que té, però és que...
Sí, no desballarem, però realment, veient o coneixent Elijah Wood... De Frodo, del Senyor dels Anells...
No s'assembla en res.
No s'assembla en res al que... O fins i tot al que havia fet abans. Perquè jo me'n recordo de pel·lícules de l'Elijah Wood quan era petit, quan era encara un adolescent.
Bueno, sortia de Faculty també amb Josh Hartnett.
Sí, ja vam coincidir. Clar, però el rol en aquesta pel·lícula és, vamos, completament inusual.
Home, sempre ha fet com una mica de el pardillo, no?, de l'escola o el que sigui. I en aquí fa...
un paper fred,
clar.
Un paper estrany, inexpressiu.
I us quedeu amb alguna història en particular?
Sí, la del Marc.
Jo també.
I la del Bruce Willis. I la que, ara no me'n recordo com es diu el personatge.
Cardigan, diria.
Sí, Cardigan.
Sí.
La Jessica Alba.
Sí. Sí. Però també ajuda.
A mi la del Marc em va agradar molt perquè el Mickey Rourke portava molts anys sense sortir a pantalla, diria molts anys,
i de cop surt
i de cop va sortir allà
a Iron Man 2,
sí.
A Los Mercenarios.
Me'n recordo una pel·lícula que es diu El Luchador, m'agrada moltíssim. I ja per acabar, de les adaptacions cinematogràfiques basades en còmic que heu vist, quina diríeu que és la millor i quina la pitjor? És el que parlàvem una mica abans.
A veure, com a millor adaptada, sens dubte aquesta. O sigui, la que més representa el còmic, jo em quedaria amb aquesta. O fins i tot m'aniria a una altra pel·lícula d'estètica molt semblant, que és 300, que imita molt l'estètica de còmic.
A mi una pel·lícula que m'agrada moltíssim, a part de Sin City i 300, que té l'estètica també molt de còmic, és Scott Pilgrim.
Ah, sí.
Una pel·lícula
sí.
M'agrada moltíssim. I una altra que també m'agrada moltíssim va ser Kick-Ass.
Sí,
Kick-Ass també. I de les pitjors adaptacions és el que parlàvem amb el programa anterior de Batman.
Sí, realment, Batman i Robin,
Batman,
no?
Batman i Robin i Batman Forever no van fer molt de favor al personatge de Batman.
No, però diguéssim que en aquella saga...
No, es van inventar molt.
Sí, o sigui, segueixen qui són els dolents i la història se l'inventa
totalment. Sí, van agafar els dolents més importants i la història se la van inventar.
Però a Sin City segueixen exactament la història i el que passa i...
Gairebé
si no s'inventen quasi res.
No, gairebé calcada.
Com molt els diàlegs, no sé, eh? No m'he llegit els còmics, però
del,
diria
del que m'he llegit jo de la història del Marv, del Mickey Rourke, els diàlegs diria que són calcats.
Bueno, veient el que opinem tots, jo diria que estem una mica d'acord en que la pel·lícula és bastant bona i és bastant recomanable per veure-la.
Completament. I a més, els fans, no del còmic Sin City en particular, sinó tots els fans dels còmics, jo crec que els agradarà, sobretot per l'estètica. Poques pel·lícules com aquestes es trobaran.
I no és de veure només una vegada.
No. És que és molt fidel al còmic i agradarà. Fins i tot a gent que no li agrada el còmic suposo que també li agradarà. Perquè el planter d'actors que hi surt és genial.
I fins aquí Cinèfils en Acció. Esperem que us hagi agradat i torneu a escoltar-nos la propera setmana. A reveure!
afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.